Què tal? Molt bona tarda. Passa un minut de les 4, sintonia de Ràdio Maricel. Temps d'informació esportiva, toca fer crònica del que ha succeït al llarg del cap de setmana. Encetem, per tant, aquesta nova edició del Temps de Descompte en aquest dilluns 18 d'abril de 2016. No va ser ni de bon tros el millor partit, sobretot a nivell defensiu, però el Sobrense va aconseguir guanyar l'Amposta en un partit de constants alternatives, el que vulgarment es diu un partit boig. Al final, moneda a l'aire i gol de falta de Martí Ferret per acabar superant el conjunt ampostí, com dèiem, per 5-4. A la tercera catalana, la Unió Esportiva Sitges va tornar a fer els deures a la Granada amb un triomf per 0-3, en espera del que podem considerar partit clau amb el Montserrat Igualada amb el líder aquest proper dissabte amb el Municipal d'Aiguadols. I és que, depenent del resultat d'aquest proper dissabte, d'aquesta propera jornada, que és prou interessant, després ho expliquem, el Sitges es podrà plantejar segons quins reptes en aquest tram final del campionat, de la temporada en definitiva. Qui sí es troba més a prop de l'ascens, en aquest cas a tercera catalana, és el Sobrense B. Ahir, un passet més, 5-1 davant la Penya Jove. En bàsquet, dels 4 primers classificats de Copa Catalunya, només el bàsquet de Sitges ha guanyat en aquesta darrera jornada. Bé, de fet, ja ho ha fet el passat dijous amb el triomf 81-75 amb el grup Barnum aquí a Pinsvens. La resta, com dèiem, han fet Xof, Viladecans i també Lluïsos. I en hoquei patins, d'aquí uns instants, amb David Márquez, entrenador del Club Patí Sitges, analitzarem la victòria amb la Vilanova aquest passat dissabte per 5-7 i per on passen les opcions, petites però opcions, al cap i a la fi, descens quan només falten 4 jornades. Són les 4:03 de la tarda, els estarem acompanyant amb la crònica esportiva de cap de setmana, com tots els dilluns, fins les 5.
La Generalitat al teu costat. Apunta't a la garantia juvenil.
Si tens entre 16 i 24 anys,
estàs a l'atur
i has acabat els estudis,
la Generalitat de Catalunya es compromet a oferir-te en un termini de 4 mesos
una oferta de feina,
pràctiques laborals, formació
o un itinerari d'emprenedoria.
T'assessoraran per desenvolupar la teva idea de negoci o t'ajudaran a trobar l'oferta formativa o laboral que millor s'adapti al teu perfil. La Garantia Juvenil és una iniciativa de la Unió Europea. Troba més informació i inscriu-te a garantiajuvenil.gencat.cat, a l'oficina jove més propera o trucant al 012. 012, la Generalitat al teu costat.
Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer. Ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
Gairebé 4:06 de la tarda. Encetem aquesta nova edició del Temps de Descompte que, com els dèiem fa uns instants, els acompanyarà fins les 5:00 de la tarda fent crònica esportiva d'aquest darrer cap de setmana. Home, si hi ha una victòria que hem de destacar, ha estat la del Club Patí Sitges, que, com dèiem, dissabte passat es va imposar amb el Club Patí Vilanova per 5-7, partit que es va disputar en territori vilanoví. Una victòria que d'entrada era necessària i gairebé obligatòria per seguir amb opcions. Les opcions hi són encara. Matemàticament, el Club Patí Sitges encara no ha dit la seva darrera paraula. Està difícil, queda poquet, queden 4 jornades. Tenim al telèfon avui el tècnic, l'entrenador del Club Patí Sitges, ell és en David Márquez. David, molt bona tarda. Què tal?
Hola, bona.
Suposo que content.
Sí, muy contento, la verdad es que sí. Nos faría un buen partido, sí. Ahora a esperar. A ver, como, ¿qué pasa?
A veure, David, comencem pel partit. Veu acabar sumant els 3 punts gràcies a una victòria 5-7. Va ser un partit molt competit. Al final, doncs, com dèiem, vau acabar guanyant. Era un partit d'obligació, vaja, d'aquella certa obligació de si no guanyes ja et quedes, com aquell que diu, pel camí.
Sí, no se podia perder. Y ellos igual, porque íbamos tercero contra el cuarto y el que ganaba se ponía ahí. Y bien, jugamos bien, habíamos preparado el partido y bien, nos salió un buen partido y ganamos.
Partit molt competit, almenys això és el que reflexa el marcador, oi?
Bueno, no, la primera parte aún íbamos 3-1, en la segunda parte ya nos fuimos un poco y faltando un par de minutos nos metieron un par de goles, pero la segunda parte no fue bastante cómodo. Íbamos 3-7 y nos metieron, faltando 2 minutos, 2 goles. Però bé, estuvo bien.
Bé, hi ha un partit aquí que m'agradaria també comentar amb tu, David, que és la derrota del Lleida 7-2 amb el Calafell. Home,
sí.
Pels interessos del Club Patí Sitges hagués estat molt millor que el Lleida hagués guanyat, és evident. No sé, com analitzes tu aquesta victòria tan...
Porque el Lleida solo fue con 5 jugadores.
Ja, ens havien dit alguna cosa, ens havien dit que el Lleida no havia anat amb tota la seva artilleria.
No. Porque se jugaban el sábado a campeonatos de España o a campeonatos de Cataluña y fueron 4 y un cambio solo. No, era un partido que le estaba igual ya.
Ya, vaya, entonces...
Es una mala suerte, yo pensaba que empatarían o perderían y no, ganaron bien.
No, claro, interesaba que el Lleida hagués pogut guanyar o com dius que com a mínim haguessin empatat, no?
Sí.
David, et pregunto per l'equip, com arriba l'equip a aquest tram final i més decisiu de la temporada? Després comentem, si et sembla, una miqueta quines són les opcions.
Bien, ara estamos motivados, estamos bien, estamos contentos, los chavales no están yendo mucho, bien. A ver, 4 partidos, el último contra el Calafell, si empataran o pierden algún partido, el último partido nos jugaríamos el ascenso contra ellos.
Tu ets optimista, ets més realista que optimista. Com ho veus tu com a entrenador, tenint en compte quina és la situació, no? Que esteu tercers, que esteu de moment a 7 punts del segon, que és el Calafell. No sé, David, quina és la teva impressió de tot això?
Jugar los 4 partidos que quedan, ganarlos y mira, si ellos pierden, pues tener opciones y si no, pues nada. Por lo menos estar a pelear hasta el final, que eso es importante, que hacía años que no peleaba hasta el final.
Ara no jugueu fins al dia 30 d'abril,
sí.
És a dir, el partit de la propera jornada no el jugareu, sinó que
sí.
l'heu aplaçat. Per alguna raó especial, David?
No lo sé.
Ja.
No, m'han dit que no havia partit, no lo sé tampoc.
Val. Bé, doncs recordar que el partit amb l'Olesa el jugaríeu el dissabte de l'altra setmana, el dia
sí.
30 d'abril.
Sí.
Després, per fer així una mica de memòria, aneu a la pista de l'Alpicat,
sí.
Penúltima jornada en rebeu aquí Casal Espluga,
sí.
I última jornada, com deies,
contra
Calafell. Home, és un calendari complicat.
Sí.
No sé què en penses.
Sí, jo, però sí, nosaltres... No, nos da igual, que se ponga por delante, no podemos hacer otra cosa. Ellos también, ellos tienen que ir a la campa de los monjos, creo, ¿no?
Sí, mira, ara t'ho dic, mira, la propera jornada, doncs no juguen, l'altre, la 28, rep el monjos,
sí.
Després van a Piera, que Piera
sí.
sempre és una pista bastant difícil,
sí.
I acaben amb vosaltres, clar.
Sí.
Per ells també és una miqueta... Fa,
sí,
pu-
monjos,
fa pujada.
Los monjos tienen un buen portero, yo qué sé, le puede sacar algún punto, sí.
Bueno,
es suerte, a ver qué pasa.
Sí, sí, la sort també s'haurà de buscar, suposo, en aquests últims partits. I com deies, sí, han de ser 3, 6, 9, 12 punts.
Sí.
No
queda un altre. Yo creo que nosotros no perderemos ningún partido, me da a mí esa sensación.
Vaja, això és que veus molt bé als jugadors, a l'equip.
Sí, bien, estamos motivados, sí, bien.
Molt bé, David, doncs res, que volíem saber quines eren les teves impressions d'entrada amb aquesta victòria del passat dissabte a Vilanova i vaja, i com veus aquest tram final del campionat. No queda un altre i estic d'acord en que l'equip ho ha de guanyar tot i esperar sí. que el Calafell punxi pel camí. David, moltes gràcies.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Sort, adeu-siau.
Vinga, ben, adeu.
Bé, doncs ja ho han escoltat, David Márquez, entrenador del Club Patí Sitges, confiat i esperançat, que és el que al cap i la fi el darrer que s'ha de perdre, l'esperança. Com estan les coses després d'aquesta jornada número 26? Doncs el Lleida continua encapçalant la classificació, malgrat aquesta derrota 7-2, com dèiem, a Calafell, 59 punts. Segon classificat és el Calafell amb 56. El Club Patí Sitges obté ara la tercera posició amb 49, però només té a 3 el Club Patí Vilanova, que és quart amb 46. El que li queda al Club Patí Sitges, ara ho acabem de comentar, però els ho tornem a recordar. Jornada número 27, Club Patí Sitges, Olesa. Partit que jugarà dissabte de la setmana que ve, el dia 30 d'abril. Jornada número 28, desplaçament a la pista de l'Alpicat, a terres lleidatanes. Jornada número 29 i penúltima. El Sitges rep a un dels bons equips, també d'aquesta categoria, com és el casal l'Espluga. I acabarà, i déu-n'hi-do, la traca final serà a la 30a jornada, és a dir, a l'última, visitant la pista del Calafell, amb l'obligació, tal com li va passar aquest passat dissabte, de guanyar, perquè recordem, no oblidem que el Calafell a la primera volta es va endur la victòria d'aquí de Pinsbens. Aquest és el full de ruta que té el Club Patí Sitges per aquestes quatre últimes jornades. L'empresa és difícil, és complicat, però mentre matemàticament sigui possible, doncs s'haurà d'anar seguint el camí. Tanquem aquest primer bloc dedicat al món de l'hoquei patins, repassant la resta de resultats dels equips del Club Patí. I és que, a banda d'aquesta victòria del sènior A 5-7 a la pista del Club Patí Vilanova, a les casernes, la resta d'equips també ha tingut competició amb diferent sort. El sènior B, per exemple, va perdre 6-4 en la seva visita a la pista del Cerdanyola. També va perdre 6-4 amb el júnior a Cassà de la Selva, amb el casanenc. El juvenil va perdre amb aquí a Pinsbens, ho va fer per 4-6 davant el noi a Freixenet. L'infantil li va faltar un golet almenys per empatar el partit, al final no va poder ser, l'infantil que va perdre o va acabar perdent per 7-8 amb el GEC gironí, l'Alevi A que també va perdre 2-7 amb el Reus Deportiu, derrota també de l'Alevi B en la seva visita a la pista del Club Patí Vilafranca i destacar, com no, la gran victòria que va aconseguir el Benjamí per 5-9 a la pista del Ripollet. Gairebé un quart de 5 de la tarda, toca fer crònica tot seguit a la jornada futbolística, tant a primera com a tercera catalana. D'aquí uns moments, com sempre, repassem resultats i com queda la classificació. Resultats d'aquesta jornada número 28 al grup 2 de primera catalana que han estat aquests: Torredembarra 0, Vilaseca 1, Lleida B 2, Igualada 1, Vistalegre 2, Sant Boià 2, Viladecans 2, Redis 0, Sant Ildefons 1, Castelldefels 2, Rapitenca 8, Alcatllà 0, Jesús i Maria 0, Vilanova 1, Sobrense 5, Amposta 4 i Balaguer 3, Terrassa 0. El Castelldefels va patir per sumar els 3 punts a Cornellà, a Sant Ildefons, però finalment va aconseguir aquesta victòria, com dèiem, per 1-2, que li permet mantenir el primer lloc amb 57 punts. També va fer bona feina el Vilanova, guanyant en un camp molt difícil com el de Jesús i Maria, en 0-1. 55 punts pel conjunt de Dani Gimeno, que es manté segon. Tercer, el Sant Boià amb 52, 51 i quart el Balaguer. L'Igualada, que es despenja força, té 48 punts, els mateixos que el Sobrense, que puja. una petita escala en aquesta classificació. És ara sisè també amb aquests 48 punts, 47 per el Lleida B, 45 per en Jesús i Maria, 41 punts per Vistalegre i Sant Ildefons, 39 per Vilaseca, 38 per Rapitenca. El Viladecans és 13è amb 32 punts, es troba en zona molt perillosa de descens, 32 punts també per al Terrassa 1906, 25 per Redis, 24 i tercer per la cua a l'Amposta, penúltim Torredembarra amb 15 i el Catllà ja des de fa unes quantes setmanes descendit amb aquests 3 punts. Una jornada, vaja, no ho he comptat, però que ens deixa un alt percentatge de gols d'entrada, perquè, mirin, 8-0, va guanyar la Rapitenca al Catllà, i aquí a Aiguadols, Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Es van veure fins a 9 gols.
Clar, 9 i 8 són 17,
són 17, sí, en només dos partits.
Dos partits, sí. Sí, sí.
Bé, sobta, no sé si dic que sobta el 8-0, de la Rapitenca amb el Catllà, no massa, perquè evidentment el Catllà està patint golejada rere golejada en aquestes últimes setmanes.
No, és normal, és un marcador normal d'un equip de primera catalana davant d'un de quarta catalana, d'un filial que està lluitant doncs a l'impossible perquè l'equip doncs tan sol perdi una categoria. És normal, i més davant d'una Rapitenca que tots sabem que futbol practica, no? I clar, és que aprofiten aquest partit per marcar gols.
Els de dalt sembla que no fallen, almenys en aquesta última jornada, tret del Sant Boi, que es va deixar 2 punts, tot i que va haver de capgirar un marcador advers en la seva visita al camp de la Vistalegre. Va ser un 2-2 al final, un punt que els manté doncs, com a mínim a 3 del Vilanova i a 5 del Castelldefels. Però sembla que a poc Castelldefels i Vilanova es van desmarcant una miqueta de la resta de perseguidors.
Sí, és que potser estan en el millor moment. El Vilanova, doncs, després de 2 empats consecutius, ara arriba aquesta victòria treballada en un camp complicat.
Molt.
Doncs no van jugar al futbol, sinó més bé, vull dir, la pilota sempre per ral, i això al Vilanova doncs no li va bé, no? Perquè és un equip que intenta tocar-la. El Castelldefels està aprofitant també doncs les seves opcions. Ara està l'equip, és l'equip més en forma.
Sí.
El que passa que doncs no he mirat el calendari d'uns i de l'altres, però crec que el que millor calendari li queda, dona aquesta sensació, és el Vilanova. Uh-huh. Perquè el Castelldefels encara té algun altre partit complicat com el té el Sant Boià.
Home, jo sé que el Vilanova juga l'última jornada al camp de la Rapitenca.
Sí.
No sé si és bon negoci, això. Però bé, és el partit que ara tinc una miqueta així al cap, eh? No, desconec també una miqueta el calendari d'uns i altres, però en qualsevol cas no descartem tampoc el Sant Boi, perquè el Sant Boi total està, com dèiem, a 3 punts del Vilanova i a 5 del Castelldefels. Haurà d'estar molt afinat també el Sant Boi. Recordem que és un dels rivals que té el Sobrense, com el Castelldefels. És a dir, que el Sobrense pot acabar fent una miqueta de jutge.
Sí, és que el Sobrense té 3 partits amb equips que, bueno, l'Igualada ha perdut una miqueta d'alçada, perquè ha perdut punts, però és el proper rival del Sobrense, i tenint en compte que el Sobrense té que anar al camp de Sant Boià i al camp del Castelldefels, el Castelldefels ja sap el que és guanyar-lo, uh-huh, perquè lo va guanyar aquí, i el Sant Boià doncs, potser té aquella...
Sí, aquella espineta, no?
Espineta clavadeta, no? De que aquí doncs va acabar golejant. Jo comptava el Sobrense les vegades que doncs li han fet 4 gols, i l'han fet 3 equips 4 gols. Va ser l'Igualada, que va guanyar aquí 1-4, uh-huh, va ser el Sant Boià, que va guanyar 1-4, i el partit d'ahir, que a l'Amposta sí. Li va fer 4 gols.
Si fem referència, Toni, al partit d'ahir, aquest partit de constants alternatives, d'aquests 4 gols que encaixes, però tu al cap i a la fin acabes fent 5. D'aquí uns moments ho escoltarem. El Josso, evidentment, no estava satisfet amb el balanç defensiu de l'equip. Ell obertament doncs, va dir que potser havia estat el pitjor partit a nivell defensiu, d'entrada perquè estàs obligat a fer canvis en l'11 inicial, tens Minga fora o esperant a la banqueta per un problema físic, has de recol·locar les peces, el cap jugant de lateral, cosa que no acaba de funcionar bé, almenys en el primer tram del partit.
No, és
després que... sí que s'afegeix una miqueta la lesió de l'Alberto a 7 minuts per acabar la primera part, però quan allò que diem sempre, no? I que no agrada gens als entrenadors, que quan han de tocar o la línia que menys volen tocar és la del darrere.
És que potser la línia més compacta del Sobrense, la de darrere, doncs aquests quatre jugadors que fan tan bona feina, ja han tingut doncs que no comptar amb Marco Espigado per aquesta lesió, d'alguna manera ho van tampant, ho van cobrint una miqueta amb el Pablo, però bé, Pablo tampoc és un lateral natural,
no.
Perquè Pablo més bé és un extrem, però bé, treballa bastant bé, però clar, tenim que cobrir la base de Minga, clar, te deixa una miqueta al descobrir per les bandes, no? Quan el sí que té jugadors natural, perquè el cas ahir va tenir que cobrir-lo després de la lesió d'Alberto Joey.
Sí, Joey, de fet, quan Alberto es lesiona, passa a ocupar aquest lateral dret i Capa sí que torna a recuperar l'eix central.
Al mig del camp, però clar, Joey surta en fred, Joey no està tenint molts minuts, i clar, això un jugador...
Li falta confiança.
Ho nota molt i li falta confiança.
A vegades la mirada dels jugadors ho diuen tot.
Ho diu tot,
no?
Joey va... amb la vista cap avall.
Sí, i està patint això, sí. està patint aquesta falta de confiança.
I no és perquè no sigui un bon jugador, perquè ha demostrat que és un gran jugador, però li falta aquella confiança, doncs, que li té que donar minuts. Però clar, si te trobes en tot això, quan no tens tants minuts, surts i te la jugues davant d'un equip a l'Amposta que jugava molt bé per les bandes, perquè
sí.
És que els laterals no marcaven, però entraven molt bé per les seves bandes.
Sí, sí. De fet, recordo sobretot que els dos últims gols que fan venen de sengles accions, sí. Per la banda esquerra de Becerra,
sí.
Bon jugador aquest Becerra, el golejador de l'Amposta.
Els dos últims gols, els dos primers, un per la banda esquerra,
sí, sí.
Del seu atac, i un altre per la banda dreta del seu atac,
sí,
així
sí.
Venen els dos primers gols,
sí, sí.
I els dos últims també, és que jugàvem molt per les bandes i jugàvem amb aquest lateral, que no són laterals naturals, perquè no treballen molt en defensa, però en atac fa molt de mal.
Que, després ho escoltaran, no? Repeteixo, el Josu diu que en cap moment ell veu massa bé l'equip, jo fins i tot ahir t'ho vaig comentar amb tu, que hi ha un moment del partit que sí que veig un bon Sobrense, no? Sobretot quan el Didac fa el quart gol, el Villa també sembla que es trobava bastant còmode fent bones passades.
Quan juga al seu camp, al seu sí. Lloc, al mig del camp, quan ell no juga esquinat a la banda, juga més al centre
del mig del camp,
doncs ell juga més còmode, no? Sí, no, però...
Inclús et deia, home... m'agrada perquè hi ha jugadors que sembla que estan recuperant la confiança, no? I l'espurna que semblaven haver perdut, no? El cas mateix del Dida, que hi va fer dos gols, el Josep Maria, que va tornar a veure Porta ahir marcant de cap a la sortida d'un córner, en fi, que semblava que la cosa anava prou bé, i sobretot quan el Sobrense es posa amb un 4-2.
Sí. Sí, no, jo tinc aquestes mateixes sensacions, que a mi n'hi ha estones, fases del partit que m'agrada molt el Sobrense, però el Sobrense no deixa de patir en defensa,
sí.
I potser aquest és el gran mal d'ahir del Sobrense, no que l'equip funcionés o no, perquè jo penso que el mig del camp va tenir moments que va funcionar i la línia d'atac del Sobrense ahir va estar molt afinada, no? Però li va faltar aquella confiança en defensa, no? Perquè estava patint molt en defensa el Sobrense, i davant d'un equip que necessitava sumar i que no es rendia mai.
No.
Estava treballant fins a l'últim instant.
Evidentment, sí, sí, la situació de l'Amposta és allò de dir, estem perdent 4-2, escolta'm, de perduts al riu. No ens queda un altre que anar endavant i que incidir fins que troben el gol de l'empat, però és que el més curiós és que ho fan amb un jugador menys, perquè des del 64, amb l'expulsió de Rafa, del número 4, doncs es queden en inferioritat numèrica. Tot i així, són capaços d'empatar 4, i quan semblava que l'empat seria el resultat en definitiu, arriba el golaç de falta de Martí Ferret.
Sí,
faltant dos minuts, faltava molt poquet.
És que va ser l'última que va tenir el Sobrense, aquella falta, i quan tothom doncs pensava, ara llançarà, quin llançarà, no? Quan veiem que és Martí Ferret, escolta, aquest pot retratar el porter i pot fotre...
Sí, de fet va ser un bon xut amb l'esquerra que la va clavar ajustadíssima al pal.
Imparable
pel porter Celu de l'Amposta. Victòria, evidentment, molt celebrada per 5-4 i era moment d'analitzar així una miqueta més en fred aquesta victòria. Jo soc Julián, molt sincer, dient que el Sobrense no havia estat bé, sobretot a nivell defensiu, i que l'únic positiu que podia destacar era les ocasions, que sí que havien estat nombroses en el partit d'ahir.
Home, un partit que ens ha costat molt posar-ho de cara, l'hem posat, i bueno, en errades defensives que sabien que no podien cometre davant d'un equip amb aquesta qualitat, doncs mira, ha estat a punt d'escapar, i bueno, i és el que té aquest equip, que creu fins l'últim minut, i bueno, i la qualitat dels jugadors a nivell individual, doncs avui ens han salvat. Bueno, a vegades es guanya fent un partit molt complet com la setmana passada, i a vegades es guanya, doncs, bueno, amb una acció individual d'un jugador, del Martí, que m'alegro molt per ell, i poca cosa més a dir. Hem estat doncs, a punt de poder perdre el partit i al final l'hem guanyat. No sé si just o injustament, però bueno, tres punts més i ja està, ja seguim.
Avui t'has vist obligat a fer canvis al darrere, en defensa, abans i durant el partit. Malament quan has de retocar tant la línia del darrere, no?
Bueno, home, la confiança la tinc en tots. El problema és que, clar, és una línia molt...
molt estable.
No estable, sinó que jo no sóc partidari dels canvis durant un partit en aquella línia. No per desconfiança, sinó perquè és molt difícil sortir de fred en fred a un partit en un joc on si no estàs atent se't veu molt. Bueno, crec que la gent que ha sortit ho ha fet molt bé, i al final hem passat el partit, que era la intenció. Hem guanyat i bueno, què vols que et digui? No és el dia que més content estic del treball defensiu de l'equip. Ens hem rebut 4 gols, però bueno, també et dic que jugàvem davant d'un equip que té molta qualitat al davant.
Uh-huh. L'últim moment que l'equip estava bé, se'l veia bé amb el quart gol, però ha durat poc.
Bé, jo crec que l'equip avui no ha estat bé en tot el partit. Jo crec que l'equip avui ha estat a tirons. Al final tu quan en una categoria tan competitiva com la Marina Catalana estàs a tirons, et passa el que t'ha passat. Sí, pots fer moltes oportunitats de gol, com les fan, com les fem, però al final te les fan també, i jo crec que hem d'intentar no permetre tantes oportunitats de gol quan tu tens el partit 4-2 i jugant contra 10. Bueno, són coses que passen, són coses que hem de madurar, que hem d'aprendre, perquè no sé si és la quarta o cinquena vegada que ens passa que ens quedem amb un home més i al final no ens sentim còmodes, i bueno, i avui ens ha salvat doncs una acció individual, torno a dir-ho.
Uh-huh. Ho deies fa uns moments, no, avui no marxes del tot satisfet, no? Marxes amb aquell regust, potser.
Bueno, marxo amb el regust de que treballem molt durant la setmana i preparem el partit i parlem de què podem fer per guanyar l'Amposta i què ens poden fer per fer mal, i ens ho fan i ens la mengem, i a vegades et sents com bueno, que potser no els he sabut transmetre jo el que havíem de fer. Ja et dic, no dic que si part dels jugadors estic enfadat amb mi, perquè potser no he sabut transmetre aquella calma en el moment que havia de tenir calma, o aquells moviments que ells ens feien, doncs saber-los parar, igual que en atac crec que sí que hem estat més encertats, perquè hem fet 5 gols al final i hem tingut alguna oportunitat més, però a vegades doncs potser no he sabut transmetre aquella calma que havíem de tenir amb el resultat tan a favor com l'hem tingut al minut 15 o 20 de la segona part.
Més enllà del resultat, d'aquests 3 punts més que suma l'equip i de la valoració que acabes de fer, què destacaries avui en clau positiva?
bueno, ja et dic, les oportunitats de gol que fem, som un equip que creem 10-12 oportunitats de gol per partit i avui ho hem tornat a demostrar. Avui hem fet 5 gols, però hem creat diverses ocasions més. Som un equip que davant treballem molt bé. No dic que darrere no, perquè darrere ho fem, treballem força durant tot l'any, però bueno, avui sí que ens que hem patit a l'hora de defensar. Això ho remarco, no els 4 defenses, els 11. No hem sabut a vegades pressionar el que havia de pressionar, tapar els jugadors contraris que havien de tapar, però bueno, torno a dir, culpa meva, que no he sabut transmetre exactament com fer-ho, i el que tu has dit, hem creat moltíssimes ocasions de gol, ha fet gol diversos jugadors, que ja és, també ja és molt bo, o sigui que bé, que content en aquest sentit.
Bé, com dèiem, 3 punts més, el Subo arriba ja als 48, ens deies la setmana passada objectiu, doncs d'entrada fer-ho el millor possible en aquestes últimes jornades. He fet una cosa molt difícil, perquè el tòpic diu que guanyar 2 partits seguits a casa acostuma a ser molt, molt difícil. Ho heu fet i ara ja canviar, suposo, el xip de cara a Igualada, una Igualada que voldrà recuperar-se de la derrota d'avui amb el Lleida.
Sí, bueno, òbviament...
Esperes un rival així una mica enrabiatat?
No, enrabiatat no, jo crec que és un rival que sortirà a guanyar perquè és el que els hi toca i és un equip que està fet per estar dalt i al final...
Un equip molt experimentat.
Sí, i al final jugar a les comes serà molt difícil, serà un altre plantejament. Suposo que ens haurem de sentar i pensar ben bé com plantejar el partit, perquè sí que és cert que ja... tindrà la pilota ells, nosaltres haurem de patir per defensar i haurem de buscar les nostres armes per poder fer el cimal, que això ho intentarem, òbviament.
El Minga, de fet, avui no ha pogut jugar per problemes físics, l'Alberto l'has hagut de substituir també per problemes físics. Són recuperables aquests dos jugadors de cara a diumenge?
L'Alberto no crec, perquè segons diu ha sentit una punxada i el Minga esperem que sí. El Minga ha tingut un cop molt fort treballant a l'esternó i bueno, no es veia amb cordes al 100%. El Minga, si hagués tingut que sortir, hagués sortit, però bueno, hem decidit que sortissin nosaltres i ja està. La setmana que ve, doncs, bueno, falten 7 dies encara, anem a veure com evoluciona. També incorporem a l'Abel, que en principi la setmana que ve ja estarà també disponible, o sigui que, bueno, tenim jugadors per plantejar el partit el millor possible.
Escoltant Josu, un se n'adona del nivell d'exigència, no? Ja ho han escoltat, allò de potser ha estat culpa meva, més culpa meva que no pas de l'equip, per no saber transmetre les idees del que havíem de fer, vaja, perquè l'emposta no ens fes mal. En qualsevol cas, potser si un no sap que el Sobrense va guanyar ahir 5-4 i escolta Josu, pensa, home, el Sobrense ha perdut. Bé, és allò que diem sempre, no? Aquest nivell tan alt d'exigència del propi entrenador amb l'equip, que és, Toni, al cap i a la fi, en definitiva, el que et manté en aquesta zona noble de la classificació.
Clar.
Aquí ningú pot abaixar els braços, pot...
No, és que ja vas veure l'emposta, que estava perdent 4-2, estava jugant amb un jugador menys i ells eren conscients de lo molt que s'està jugant i van lluitar fins al final, van jugar molt intens aquest equip.
Sí, sí, sí.
Jo no acabo d'entendre, Pitu, que aquest equip estigui tercer per la cua.
Sí,
no
costa d'entendre.
Potser molt feble el porter, que se menja més d'un gol.
Justet, sí.
Potser no sap defendre bé. Jo parlava d'aquests laterals que són boníssims en atac, però potser en defensa...
Sí, tenen alguna carència que suposo que evidentment, no? Quan les tens i es fan evidents, doncs estàs més condemnat, és evident.
Clar, és que no s'entén, perquè l'equip juga i intenta jugar.
Sí, juga una bona estona. Vaja, que no és dels pitjors equips,
no,
sens dubte, de la categoria. Per cert, aquest matí jo equivocadament pensava que era el primer cop aquesta temporada que el Sobrense havia fet 5 gols. No, que passa és que de vegades allò tirar de memòria costa i un no té totes les dades al cap. El Sobrense ja havia fet 5 gols al Catllà.
Sí,
2-5.
Sí, 2-5. Sí. Sí. És el segon partit que el Sobrense mai... Sí. El que passa que en una cosa tenia raó. És el primer partit que el Sobrense fa 5 gols al Municipal.
Això sí. Això sí, 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 sí. De moment s'havia quedat en 4. Ahir va superar aquest registre fent 5, però sí que ja ho havia aconseguit, com dèiem, aquesta temporada, guanyant el Catllà a domicili per 2-5. En fi, Igualada és la propera estació, eh? Ja ho han escoltat, el que deia el Josu. Haurem de saber patir, haurem de saber aguantar una miqueta el ritme del partit que t'imposaran ells. Un equip experimentat, ho va demostrar aquí, irregular, perquè l'Igualada, si ha tingut una cosa, és que s'ha manifestat com un equip irregular, si no, no estaria cinquè, evidentment, i veurem què passa.
Sí, però compte que aquest Sobrense porta 2 mesos, eh? La 8a jornada,
sí, sí.
Que puntua?
Números extraordinaris.
Són 2 mesos guanyant, empatant i guanyant, sense perdre.
Números difícilment repetibles, torno a dir. 4:36, vinga, tanquem carpeta de Primera Catalana, anem cap a la tercera perquè venen jornades interessants. D'entrada, però, els resultats del grup 12 de Tercera Catalana han estat aquests. La victòria ajustadíssima de l'Olivella, 4-3 amb la Martinenca, l'empat a 3 entre Sant Cugat i Castellbí, el 3-1 del Montserrat Igualada amb el Sant Pere Molanta, la victòria dels Sitges 0-3 a la Granada, la victòria 3-2 del Piera davant la Jovent Ribetana, el Calaf, que va guanyar 2-4 amb el Riu de Bitlles, el partit la Múnia Fàtima, suspès. Crec recordar, Toni, que la Múnia anava guanyant per 4-0 quan el Fàtima va haver de plegar veles perquè ja no tenia pràcticament jugadors. Ja va venir con lo puesto i, en fi, un parell o tres més de jugadors que no van poder continuar,
no,
amb problemes físics, i el partit, doncs,
va durar mitja hora
el temps que li va donar la Múnia.
El que passa que no entenc com l'àrbitre ha posat suspès,
sí, suspès, no,
quan ja tenia que haver-lo donat per perdut, sí, perquè de fet ells se van quedar sense jugadors.
Veurem què passa finalment. Ens queden encara 2 resultats més: el 5-0 del Martorell amb el Cubelles i la victòria del Carme 2-3 al camp de la Noia. Això què vol dir? Traduït a la classificació, doncs, vaja, no ha canviat res, com dèiem la setmana passada, la vida segueix igual, almenys en aquesta part alta. Líder Montserrat amb 68, Calaf i Sitges empatats a 63 i 61 per Martorell B. Ja ha descavalcat el Cubelles amb 53, 46 per Piera, 44 per Martinenca, 43 per la Múnia, pendent, doncs, d'aquest resultat amb el Fàtima, 40 per la Jovent Ribetana, 33 per Olivella, 31 punts per Anoia, 30 per Carme, 27 per Molanta, 26 per Enriu de Villes, que és cinquè per la cua, 25 per Sant Cugat, 22 per la Granada, penúltim és el Castellbí amb 17 i tanca la classificació el Fàtima, ja gairebé amb un peu i mig a la quarta catalana. D'aquí us moments analitzem el partit dels Sitges ahir a la Granada. Com dèiem, el Sitges va fer els deures, com vulgarment es diu, va aconseguir els 3 punts, que és, Toni, una miqueta el que li tocava fer, o el que ja fa setmanes, o diria mesos, que li està tocant fer jornada rere jornada.
Sí, 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 és que de fet està obligat a sumar-lo tot i es va veure obligat a guanyar els 3 punts a la Granada en un partit que des del primer moment el Sitges ja va demostrar que és molt superior a la Granada, que va tenir 2 ocasions claríssimes.
Va tenir una bona posada en escena, és a dir, el Sitges va sortir bé a pressionar i a intentar, doncs, cercar ja el primer gol. Va costar una mica en arribar, però al final en Roberto obre la llauna i aquest 0-1 et permet anar al descans amb aquesta mínima victòria o avantatge, tot i que jo crec que en cap moment, Toni, els que estàvem allà pensàvem que el partit se li podia escapar als Sitges.
No.
Sí que després poden passar moltes coses i això t'ho acabes menjant, no? Però jo no vaig tenir cap sensació negativa, tot i que va costant segons quins moments. Hi ha un moment, sobretot a la segona part, en què l'equip també li costa trobar bones línies de passada, en fi, que no arribaven pilotes clares als davanters, sobretot a Pasqua i a Albert Barberà,
I bé, la reacció aquesta a la banqueta de donar entrada a homes com Jaume Jordi, com Alejandro Morillas, que li donen un altre aire a l'equip. Bàsicament, després ho escoltaran, no? Perquè el Manel ho diu, que ell veia algun jugador cansat, com és el cas de Pepe, i bé, va sortir bé.
Va sortir bé, sí, sí. Va sortir bé perquè, de fet, ja des d'un principi anava bé. Potser a la segona part ells se van estirar una miqueta,
sí.
Però, clar, a veure, el recurs que tenien ells era defendre molt bé, no deixar, sobretot, la línia de creació del mig del camp del Sitges, que funcionés. Allà feien una pressió perquè, doncs, no passessin les pilotes. Era això, la seva missió.
Sí, sí, no, el joc de la Granada ahir era, doncs, puntada cap amunt, destruir, que els davanters es busquessin la vida, sí, destruir, sí, destruir el joc destruir, ofensiu dels Sitges.
I ja està.
Sí, sí, i a veure si sí que hi ha alguna.
Alguna, però que era molt difícil, perquè ahir Dorado...
Va partir un partit molt plàcid,
molt plàcid, Allà, doncs, veient les des de llum, com estava atacant els Sitges, i realment amb ell li va arribar poques, no? Però en fi, se tenia que guanyar.
Per cert, Toni, ara que parlaves de Javi Dorado, em sembla bé que jugués ahir de titular, i precisament sí, d'aquesta qüestió li vam preguntar amb el Manel, perquè clar, el Javi, ho deia Manel, no? és té la desavantatge de veure's com a porter suplent, no? Perquè el titular teòricament és Mario León, però clar, el Javi, pobre, s'ha hagut de menjar els dos partits en camps de terra, sí. Fàtima i Carme.
Clar, és això.
I ahir una miqueta
li tocava el pastís,
el
no?
El premi era per ell, era per clar. Ell.
I doncs ahir doncs li va tocar...
Sortosament va tenir un partit plàcid.
Molt plàcid. De fet, el Javi Dorado és un molt bon porter. És un molt bon porter que potser ara no té els minuts que té que tenir perquè té davant un gran porter, i ell lo reconeix. Ell està encantat d'estar al costat del Mario.
Bé, accepta el rol, és tan fàcil com això.
Accepta molt bé, i a més és un jugador que treballa molt bé el vestidor. Que motiva,
sí, d'aquells que fa vestidor, sens dubte.
I a més amb molta experiència i veterania, perquè és un jugador, és un porter que ja porta uns quants anys, no? Però en fi, ell estava bastant satisfet, i jo penso que va estar saltant el plantejament del Manel, els canvis i tot, ahir va sortir tot molt bé, perquè van tenir un rival necessitat, però que jo crec que perdrà categoria.
Sí, visto lo visto, vaja, em costa creure que la Granada no acabi perdent categoria. Tot pot acabar passant, però la sensació que em va donar ahir el conjunt penedesenc doncs era bastant, bastant pobre. El 0-2, que no va arribar fins a la segona part, obra d'un gairebé recent incorporat Alejandro Morillas, una molt bona acció combinativa entre Pasqua, Jaume Jordi i el propi Alejandro Morillas. I el 0-3, gairebé a les acaballes, un gol olímpic de Fede, tot i que el Xavi Martínez va allò mig tocar la pilota amb el cap, però... El gol és el Fede.
Sí, el gol és de Fede. Ell doncs despista una miqueta a tots, el Xavi Martínez,
sí, sí.
Però el gol és de...
La pilota que va entrar neta.
Entra neta i doncs gol olímpic.
Sí, sí, un 0-3 que posava punt i final al maig d'ahir. Aquests 3 punts perseguien la lluita, i la valoració que feia Manel Rodríguez de tot plegat, aquesta.
Jo penso que una miqueta el que havíem preparat era això, sortia amb molta ímpetu, molta pressió dalt per sorprendre'ls el més aviat possible i posar-nos per davant el marcador. Ha costat perquè ells han treballat molt bé, han fet un bon partit i bueno, també han tingut un pèl de sort amb un pal i demés, però jo penso que les coses les hem fet bé i al final el 0-1 ens ha donat ja aquest punt de tranquil·litat. Després la segona part... El partit s'ha estat amb una dinàmica una mica que ningú s'ha fet amo del partit, i amb els canvis crec que l'equip ha tornat a recuperar la pilota i han començat a arribar amb més claretat, i al final penso que el resultat és bastant just.
Ara t'ho volia comentar, ho has dit, els canvis avui han sorgit efecte, li han donat potser a l'equip aquell sí. Punt de tranquil·litat també, no?
Sí, penso que Pepe ja estava cansat, al mig del camp ja no teníem la pilota i la sortida del Jaume ens ha donat molta més pausa amb la pilota, més calma, i bueno, Morillas ha sortit fresc a dalt, la primera que ha enganxat la foto dintre, això també doncs, li ve molt bé pel tema anímic, i penso que bé, no tinc res a dir, l'equip ha en tot moment ha interpretat el que s'havia de fer una altra vegada i tornem a sumar 3 punts que són importantíssims. Sé que la Granada sembla que és un equip fàcil, no ha sigut gens fàcil el partit, penso que la Granada ens ha posat difícil, han treballat molt, han corregut molt i guanyar aquí no és tan senzill.
Hi ha hagut moments que a l'equip li costava, no? El que deies, dominar una miqueta o fer-se amb els dominis del partit al mig del camp, costava trobar bones línies de passada.
Sobretot penso que ha sigut els primers 10... Sí. No, jo penso a partir del minut 5 de la segona part, perquè han sortit bé la segona part, però a poc a poc hem anat entrant en una dinàmica, ells buscàvem joc molt directe, això feia que hi havia molta segona jugada, i quan la recuperàvem no esperàvem una miqueta a tindre la pilota, volíem arribar molt ràpid i així tampoc amb un camp tan gran no feia falta, potser avui era més partit per baixar la pilota en terra i una mica l'exemple és el segon gol, no? La pilota que agafa Jaume, que la dona a Pasqua, que Pasqua l'aguanta, li dona una altra vegada al Jaume que li trenca i Jaume vira, aixeca el cap i li dona Morillas que fa gol. Una mica la idea era aquesta, no?
Estic d'acord amb el que has dit de la Granada, no? Que treballa molt. El que passa és que Manel és més fàcil destruir que construir, no?
Bueno, però nosaltres juguem amb això, que els equips ens esperen, saben que som un bon equip i juguen les seves armes, és normal. Ells intenten que no construïm, i nosaltres ens hem de buscar la vida perquè o bé pilota aturada, o bé tenint la pilota, o bé amb desplaçaments en diagonal més llargs, però sempre hem de tindre recursos per poder trencar una mica la defensa de qui que toqui, no?
Avui gairebé partit plàcid per al Javi Dorado, que ha sortit de titular. No sé si Manel en aquest sentit has volgut premiar el fet que el Javi ja va jugar l'altre dia a Carme, un partit en què no és massa agradable jugar.
Mira, Javi és un jugador impagable. No és titular, evidentment té un davant molt bo i això és lògic que al final la decisió és meva, però és lògic que Mario sigui el titular, perquè penso que per el nivell de porter és molt bon porter. Però Javi és un tio impagable en el sentit de que no ha faltat un entreno, de que ajuda els companys, de que està amb ell sempre. És un home amb molta experiència, sap quin és el seu rol, ho té claríssim, i suma sempre. Lamentablement, casualitat de la vida, Javi li ha tocat jugar al camp del Fàtima i al camp del Carme, que són dos camps de terra, no? I avui era partit per Javi. A més, és un bon porter, és un porter de garantia, sabem que quan té que jugar ho fa perfecte, i era un partit per ell. Jo ho tenia claríssim des del primer moment que va acabar el partit del Carme, igual que era un partit pel Pepe, perquè el dia de Sant Pere Molanta per mi va ser un dels meus jugadors del camp, i lamentablement potser jo vaig pensar que potser m'equivoco, però jo vaig pensar que el Carme no era un partit tan per ell, i avui també tenia dret a ser titular perquè s'ho ha guanyat, i intentar, dintre de que és difícil perquè l'objectiu és molt ambiciós i al final les alineacions van determinades una miqueta amb que juguin els que tu creus millors en aquell moment, intentar que tothom tingui la seva quota de participació quan s'ho mereix, perquè això també fa grup i també ajuda que l'equip tiri endavant.
Això es diu gestió de vestidor.
Bueno, a vegades no és
una altra feina que
sí,
tenim,
no? No és fàcil, perquè avui per exemple Carrasco s'ha quedat fora de la convocatòria, un nano que està entrenant molt bé i no és senzill, però dintre del que es pot hem d'intentar que tothom tingui protagonisme, perquè torno a repetir, un equip no són 11 jugadors i un dia pot ser rotacions, però un dia et veuràs obligat a que juguin els com va passar la setmana passada i has de tindre l'equip enxufadíssim perquè això quan arribi tothom tingui la moral, l'actitud necessària per participar sentint-se important, no? Que és el que és realment, perquè Pep és un jugador important, Xavi ha sortit els últims 10 minuts i és un jugador important, Fede ha sortit i ha fet un treball excel·lent, quan ells han ficat 4 jugadors a davant ha vingut a tancar una miqueta, a ajudar a Candel. Vull dir que al final, sembla que no, però quan surten tenen una missió i algú la té que fer, no? I jo penso que això també té molta valor.
Bé, arribats a aquest punt, Manel, arriba el partit, no sé si dir decisiu de la temporada, dissabte rebeu el Montserrat i no sé si dir que depenent del resultat els objectius són uns o uns altres. T'ho pregunto d'una altra manera, guanyant dissabte al Montserrat, el Sitges es pot plantejar fins i tot ser campió?
Nosaltres anem partit a partit i ara el que toca és el Montserrat. Hem de sumar-los perquè la part de dalt està molt apretada, igual et pots lluitar per pujar com et pots quedar fora de la lluita, vull dir, inclús de la promoció. Per tant, són tres punts molt importants. També hi ha un Martorell-Calaf la mateixa jornada, que això també és important. i hem de veure, hem de sortir del partit de, del partit de Montserrat, hem de sortir segons ja definitivament, hem d'intentar que surti segons i si això és així segurament tindrem moltes opcions de pujar ja.
De cara al partit, Manel, sé que encara queda una setmana, però com el plantegeu? Evidentment, a part la victòria, pels tres punts, tenint en compte una miqueta la referència que tenim del partit de la primera volta. Bé, ara estàvem parlant amb una persona d'allà i ens deia que ells tenen molt clar que el Sitges és el rival a batre, bàsicament per la sensació que veu donar allà.
Bueno, serà un partit molt diferent, suposo. Ells ja no tindran aquesta necessitat de d'arriscar, de treure la pilota, potser això passarà més al nostre cantó. Jo penso que el Montserrat el que és molt important és que els tres de dalt, que marquen diferències, tinguin un partit molt incòmode. A partir d'aquí, jo penso que és un bon equip, però és un equip com molts. No, les diferències no estan tant a la defensa ni al mig del camp, que també tenen molt, molt bons jugadors, ojo, eh? Però jo penso que les diferències les marquen amb els homes de dalt. Si som capaços de controlar aquests jugadors, doncs nosaltres també tenim les nostres armes, tenim les nostres, sabem on podem matar-los, on podem fer-li mal, i ho intentarem. Evidentment serà un partit molt igualat, i igual que ho va ser allà, i pot passar de tot, perquè el futbol és un joc i la sort també juga, el moment puntual que aquella que entra o no entra, tot això tindrà molt a veure, però jo crec que serà un partit molt semblant al dia del Martorell, un partit de dos equips molt bons per la categoria i que s'ho juguen tot, i que s'ho juguen tot en un moment que ja no hi ha massa temps a rectificar, no? I això també fa que sigui un partit més nerviós, amb molta responsabilitat, i hem de veure si amb això també juguem i
factor emocional, no?
Sí, a veure si amb això també podem ser superiors i podem donar un cop d'efecte a la Lliga.
Bé, doncs, evidentment que les mirades ja posades única i exclusivament en el partit d'aquest proper dissabte municipal de Badols, Unió Esportiva Sitges, Montserrat, Igualada, a partir de 17:45 de la tarda. En joc, més que 3 punts. És un tòpic, però és així. Fins i tot, ja ho han escoltat, Manuel Rodríguez diu que hem d'intentar plantejar-nos acabar aquesta jornada com a segons, Toni.
Sí.
Per què? Doncs perquè si resulta que tu guanyes el Montserrat i d'entrada et quedes a 2 del liderat, però hi ha un enfrontament que també és molt interessant, com dèiem en començar el programa, que és Calaf-Martorell, te'n pots beneficiar.
Clar, clar, clar. És que tu guanyes i ells, doncs, un o l'altre té que perdre si no empaten. Mm-hmm. Si empaten, doncs a tu ja te va bé, sempre quan guanyen.
I ara podem fer aquelles preguntes que sempre poden sortir, no? Què interessa més, repeteixo, a banda de que el Sitges sigui capaç de guanyar el Montserrat, què interessa més, doncs, que el Calaf guanyi i vaja, i estigui com tu, esperant que punxin aquestes últimes jornades, jugar-te-la en aquest sentit, i el Martorell queda una mica descavalcat, és a dir, que reduïm els diguéssim, els equips candidats.
Sí.
O que, evidentment, el Martorell guanyi, per exemple, i que vingui que...
Me dona més respecte...
O un empat, evidentment.
Me dona més respecte al Martorell que el Calaf.
Uh-huh.
Me dona més respecte, eh?
Calaf, que per sorpresa de més d'un està aguantant...
Aguanta molt.
Molt, eh? Molt.
Però me dona més respecte. Prefereixo un empat perquè d'aquesta manera, doncs, el Martorell no suma tan sols sumaria un punt, uh-huh. Eh? I si guanya els Sitges, que té que guanyar, perquè l'empat tampoc li val als Sitges. Eh?
No, l'empat deixaria, doncs, un escenari, no direm que difícil, però un pèl més complicat.
Sí, per això.
Un pèl més complicat.
Per això. Jo penso que n'hi ha més de mitja lliga en lloc, eh? Uh-huh. D'aquest partit.
Bé, veurem. Però és, sens dubte, el partit clau. El que pot acabar decidint moltes coses i el que, com dèiem en començar, el que et pot fer plantejar nous reptes. És a dir, guanyant el Montserrat, fins i tot, jo em puc plantejar ser campió i evitar cada segon i, per tant, jugar-t'ho a una promoció, que això de les promocions sempre ho diem, eh? Però és allò de la moneda a l'aire i a vegades cara o creu.
L'equip està molt convençut, eh? Perquè uh-huh. Jo li preguntava al Javi Dorado si ell firma l'empat ara, eh? Si ell firma l'empat, i em deia que no, eh?
Uh-huh.
Que ell firma puja directa.
Sí, sí. Bé, doncs veurem què passa. Qui té l'assegurança ja gairebé, o assegurat gairebé l'ascens, Toni, és el Sobrense B, que ahir doncs, va superar, no sé si dir, més fàcil de lo previst a la Penya Jove.
Sí,
una
ahir
Penya
era...
Jove que venia en línia ascendent i que ahir va sortir d'aquí amb un 5-1.
Ahir era un dels últims obstacles que li quedava a aquest Sobrense, no? Jo penso que encara li queda... El partit de la setmana que ve, el Torrellent, me dona respecte, eh?
Ja.
Perquè juga a la tarda, diumenge a la tarda, perquè el Torrellent doncs, ha tret bon resultat, va guanyar el camp del Ribas, és un equip doncs, que està allà i te pot complicar la vida, i aquest és, jo penso que és un dels últims obstacles que li queda, perquè després ja quedaran 9 punts en joc, superant aquests 3, 9 punts en joc, i ja seria molt difícil que se l'escapés al Sobrense. Però aquest era un dels últims obstacles que li quedava i lo va superar molt bé.
Doncs 5-1, victòria per aquest Sobrense B, que consolida una setmana més el liderat, té ja 72 punts. L'Hortonenc, que doncs, li va costar un palet més guanyar el seu partit, de fet ho va fer per un solitari gol, 1-0, amb el Sant Pau d'Ordal. El Can Cartró també va fer la feina, va superar 2-0 el Torrellenc, l'únic que va punxar així de la paralta és les Cabanyes, 2-1 al camp del Bas Espirall. Però bé, la lluita se centra bàsicament en el Sobrense B i l'Hortonenc, que és difícil que el Can Cartró, que està a 5 de l'Hortonenc i a 11 del Subo, doncs es pugui reenganxar quedant el que queda, que són 4 jornades. El calendari del Sobrense és el següent: visita ara el camp del Torrellenc, jornada número 28, tenim un Sobrense-Sant Pau d'Ordal, la penúltima jornada has d'anar a les Cabanyes, que és un partit també complicat, i acabarà la Lliga a Aiguadols amb un Sobrense-Ribes. Imaginem ja o desitjant que el Sobrense sigui matemàticament equip de tercera catalana.
Sí, potser en aquest partit ja ho és. Potser
sí,
ja ho és.
Possiblement.
I clar, si ho és ja, doncs, clar, Sobrense no es jugarà res, i si no ho és, que jo diria que sí, doncs tindrà que treballar per a guanyar el Ribas, que jo penso que si ja el va guanyar ja i va ser molt superior, aquí serà igual.
4:56, gairebé 4:57, ja els avanço que avui ens passarem una miqueta de les 5, però... Avui ha anat així, no podem córrer més. Seguim repassant més resultats del cap de setmana. D'aquí uns moments saludem Isidre Gómez amb els resultats dels equips de la Blanca Subur. Vinga, doncs tenim ja l'Isidre al telèfon. Isidre, bona tarda.
Hola, bona tarda.
No cal que correm perquè ja he avisat que ens podem passar de les 5, per tant tenim permís.
Pues fem-ho llarg.
Bé, doncs amb l'Isidre, com saben, hem de repassar aquests resultats dels equips de la Blanca, començant, evidentment, per la derrota de la juvenil A, que va perdre 2-1 en la seva visita a Sant Carles de la Ràpita, al camp de la Rapitenca.
Pues sí, segons comenta el David, pues hem de recuperar l'actitud i la confiança per tornar a guanyar. Ja no hi ha res en joc, però bueno, almenys hem de quedar el més amunt possible. Ara hem baixat al quart lloc.
Sí, de cop i volta la Blanca s'ha vist del segon al quart lloc. Té per davant el Vilaseca i a la pròpia Rapitenca. Ja vam dir la setmana passada que el Nàstic menja part, ja ha aconseguit matemàticament l'ascens de categoria, però bé, el missatge podria ser aquest, no? El d'intentar recuperar doncs, la bona dinàmica en aquest darrer tram ja del campionat. La resta de resultats, Isidre.
Pues mira, el juvenil B va guanyar a casa per 4-3 al Sant Joan d'Espí. El cadet A va perdre al camp de l'Escola Valls Futbol per 2-1 i finalment el cadet B va perdre per 5-0 contra la Unió Esportiva Sitges. En categoria infantil, l'infantil A va guanyar per 4-2 a la Fundació Atlètic Vilafranca B. L'infantil B va guanyar 1-2 al camp del Risto Stoikov. I finalment l'infantil C va guanyar per un 7-1 amb el Barça Vilanova i la Geltrú. En categoria Levin, l'Alevin A va perdre el camp del Sant Boià per 3-2. L'Alevin B va guanyar per 2-1 a la Martorell Associació Esportiva. L'Alevin C va guanyar 2-1 a l'Escola de Futbol Gavà. L'Alevin D va guanyar per un contundent 3-8 al Subirats Unió Esportiva i finalment l'Alevi E va guanyar per un 7-4 al Risto Stoikov. En categoria Benjamí, el Benjamí A va guanyar a Piera per 1-5. El Benjamí B va perdre a casa contra la Unió Esportiva Sitges per 0-4. El Benjamí C va guanyar Pinsbens al Cornellà G per 6-1. I finalment el Benjamí D va guanyar 0-14 al camp del Risto Stoikov. I fent el resum que faig, pues 11 victòries, 5 derrotes. Bueno,
bé,
no està mal.
Cap empat?
Cap empat, aquesta setmana no, sí, sí. No hi ha hagut concordància.
Molt bé. Les 5 en punt de la tarda. Isidre, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Bona setmana, adeu-siau.
Adeu.
Vinga, va, parlem també de futbol femení. Recordem que aquest cap de setmana el primer equip femení del Sobrense no jugava, tenia descans. Sí que ho va fer, en canvi, l'infantil cadet, que en partit de la segona jornada del torneig complementari va perdre amb aquí a Aiguadols ahir per 1-3 amb el Valls Atlètic. També tenia partit de Lliga l'Alevi Infantil, partit de la segona divisió, 24a jornada amb el Sobrense. Les més petites, al Subo, van empatar 5-5 aquí a Aiguadols amb el Cambrils Unió. A la Lliga Nacional Catalana de Futbol Sala s'ha disputat la jornada número 22. A l'agrupació esportiva Les Botigues de Sitges, que visitàvem aquest cap de setmana, la pista del Bigas in Riells va acabar perdent per 4-3. Anem al bàsquet. El bàsquet de Sitges ha tingut l'encert, i mai millor dit, de ser l'únic equip dels quatre primers classificats del grup 1 de Copa Catalunya que ha guanyat el seu partit. De fet, ho va fer el passat dijous, en partit avançat aquesta jornada. Va superar amb el grup Barna, el segon classificat, per 81-75. Una molt bona victòria perquè, d'entrada, supera's a un dels favorits a pujar, i perquè aquesta jornada, com dèiem, ha estat propícia. Han perdut els no diré els quatre de dalt, evidentment, perquè el Sitges és un d'ells, però els tres restants. Sorprenentment, Lluïsos va punxar a la seva pista 62-74 amb Coll Blanc. Compte amb aquest Coll Blanc, que ja va guanyar aquí fa un parell de setmanes el Sitges, el bàsquet Sitges, i també va perdre el Viladecans a la seva pista 72-74 amb el CC. Això a nivell de classificació, doncs, no ha afectat massa, tret que el bàsquet de Sitges ocuparà la tercera posició amb 18 victòries, 9 derrotes, una mica allunyat, això sí, de les 6 derrotes que té grup Barna, que és segon, i de les 5 que només té Viladecans. El Lluïsos quedarà quart amb 17 victòries, 10 derrotes. Però atenció a la propera jornada, perquè hi ha un grup Barna-Viladecans, mentre que el bàsquet de Sitges haurà de visitar la difícil pista del Roser, a Barcelona. Altres resultats del món de la cistella, doncs, per exemple, la derrota una més del sènior B, que va perdre amb aquí 55-62 amb el Cambrils, i el sènior femení, que també va perdre en aquesta jornada, ho va fer per 73-51 amb el femení Cornellà. Vinga, acabem. Un parell de punts més en el món del rugbi. Dir, per exemple, que hi ha hagut jornada a la primera catalana amb el sènior B del Rugby Club Sitges, que va superar amb el Rugby Club Mataró aquest passat dissabte a Santa Bàrbara. Es va imposar per 38-19, victòria en bonus. Qui no ha tingut sort són el cadet i l'infantil amb semifinal de la Lliga Catalana Sub-18. El cadet del Rugby Club Sitges va perdre 44-7 amb la Sant Boiana, i també en partit de semifinal del campionat sub-16, l'infantil va perdre 100-0 al camp del Club Rugby Sant Cugat. I acabem amb escacs, perquè finalment la penya d'escacs del Casino Prado, doncs, no serà la temporada que ve a Divisió d'Honor. Va perdre 7-3 davant el Club d'Escacs Gerunda ahir diumenge a Girona, en la tornada del play-off d'ascens a la Divisió d'Honor. Ja havia perdut l'anada per 4,5 a 5,5, per tant, No queda més que felicitar el Club Gironí pel seu ascens a la Divisió d'Honor i la penya d'escacs del Prado, que haurà d'esperar a la temporada que ve per aconseguir aquest preuat ascens. Amb això acabem, gairebé les 4 i 5 minuts de la tarda. Toni, gràcies.
Bona tarda.
Bona tarda, que vagi molt bé. I a vostès els esperem el dimecres en el temps de la tertúlia de pilotes fora, també a partir de les 4 de la tarda. Adéu-siau.